Els horaris de les 9 del matí. Hem de parlar, encara que sigui ben breument, també de les campanades de cap d'any, perquè s'han convertit doncs, pràcticament en un Barça-Madrid entre Broncano, l'Alachús i, d'altra banda, Pedroche i Chicote. Van guanyar Televisió Espanyola, la qual cosa és notícia en aquests últims 3 anys, amb un 33% del share, per bé que a Catalunya la més vista va ser TV3 amb la Laura Escanes i Miqui Núñez, amb un 32%, més de 800.000 espectadors per davant de Televisió Espanyola i Antena 3. Aviam, per què estem destacant això? Perquè les de Broncano, les campanades de Televisió Espanyola, ara ho dèiem amb el Mayol, estan portant cua per aquesta estampeta del Sagrat Cor on hi havia un toro com a figura que va ensenyar a la Chus.
Yo siempre llevo encima...
¿Una estampita?
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo.
Arran d'això, el president de la Conferència Episcopal, el Luis Argüello, ha lamentat que s'hagi fet burla d'un símbol molt valorat pels catòlics i Azteoir també ha anunciat, com és habitual en aquests casos, que presentaria doncs, una denúncia. Joan, què tal, com estàs?
Bé.
Com ho veus, això?
Esturat, perquè esturat, em sembla que amb el, com el que està caient i amb els problemes que hi ha, que estiguem preocupats per una estampeta d'un brau o d'un bou o d'un toro, com vulguis, d'un programa de Televisió Espanyola, bé, doncs es dona el símptoma d'on som, no?
Yeah.
Som situats en un pantà histèric de collonades, en promenal, de collonades. Escolta, aquí tenim un tema de rodalies de por, tenim un problema inflacionari de por, amb preus que n'heu parlat, amb el que està passant al món, amb atemptats, i estem aquí parlant d'una estampeta d'un bou. Va, no ho sé, què vols que et digui? Doncs això dona pel que dona.
Sí, això també és veritat.
Dona pel que dona la cosa, no? Vull dir, el que sí que és veritat, de fons, és que quan Televisió Espanyola o Televisió Pública ha decidit millorar la seva oferta, buscant persones que tinguin un cert reclam, la reacció de televisions privades, com aquest cas d'Antena 3, és d'una histèria que ha anat generant un entorn histèric que jo crec que més aviat la Conferència Episcopal, i això és una opinió molt personal, ha sortit en defensa d'Antena 3. Jo he arribat a aquesta conclusió, perquè agafar-se aquí per denunciar, la Conferència Episcopal s'ha apuntat, s'ha posat al bàndol d'Antena 3, amb aquesta bronca que hi ha muntada, però tot plegat demostra que l'estat espanyol hi ha Telecinco i Antena 3, són dos canals privats que han gaudit en el seu moment del favor del senyor Rodríguez Zapatero quan va decidir repartir el pastís publicitari, i s'han creat un monopoli. Quan Televisió Espanyola doncs, fa aposta i intenta créixer, intenta fer-se un lloc, es genera una tensió i una crisi que, doncs, que no és normal. No? És a dir, el sector privat ha de tenir el seu espai, ha de respectar que hi ha un sector públic de televisió pública. No? En el fons, estem discutint això. No?
Sí, 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 sí.
La batalla de fons és el qüestionament dels sectors privats de comunicació de que hi hagi canals públics. Aquest és el tema, i em sembla que Catalunya Ràdio no és aliena tampoc això.
Anava a dir.
És a dir, no també sabeu de quin pal va això, no? I, per tant, tota aquesta famaralla respon a això. De fons hi ha un debat seriós, no? De dir, hi ha qui creu que hauria de ser tot privat, no? Tots els canals de televisió, de ràdio, mitjans de comunicació, digitals, tots privats, i que el públic no hauria de comunicar. Hi ha qui creu que els canals públics haurien de tenir publicitat privada, que és un altre debat que és reincident a Catalunya. A mi em sembla doncs, que un canal públic ha de ser-hi tot país, i a més en el nostre cas, que tenim un país amb un tema cultural i lingüístic en minorització, necessites un canal públic que et defensi, no? Que et creï un espai. Però en el cas espanyol, la batalla és molt cruenta, i en aquest cas la Conferència Episcopal, sincerament, crec que ha pres partit.
Miquel Àngel.
És més curiós encara, perquè, a part de subscriure el que diu, en Puigcercós, doncs, és com si els sectors privats no creguessin en l'economia de mercat, no? No creguessin en la competència. En aquest cas, doncs, Televisió Espanyola doncs, fa una aposta, diguem-ne, per ni que sigui intentar justificar els ingressos públics que té i guanya, i sembla que això doncs, és, no pot ser, no? Vull dir, el sector privat no entén que d'alguna manera doncs, en aquesta competència també hi ha el sector públic que té l'obligació de fer-ho i de fer-ho en les millors condicions possibles en igualtat, no? I, clar, aquesta reacció histèrica, que té moltes derivades, perquè no només hi ha això, hi ha tota la qüestió de l'alachús, la gordofòbia, vull dir, és que al final, i ara s'han agafat a l'estampeta, doncs, bueno, perquè suposo que havien d'agafar-se alguna cosa, han estat allò escudrinyant absolutament tot el programa, aviam a què s'hi podien agafar, i si han agafat això, doncs com si agafa qualsevol altra cosa, no? Però la veritat és que és sorprenent, i a més és, crec que és una mala estratègia, perquè en definitiva el que està afavorint això és a Broncano. Precisament, no? Vull dir, l'estan fent gran. I a més, l'estan fent gran des del minut zero, des d'abans fins i tot de començar a emetre el programa, que ja van començar tota una campanya dient que l'havia posat en Pedro Sánchez i tot plegat, no? Per tant, bueno, estan en contra de l'economia de mercat i, a més, no entenen que algunes de les regles de joc de l'economia de mercat fa que si tu t'ho poses d'una manera no lògica segons quins programes o estratègies, fan encara que creixi més la teva competència, com és el cas que li acaba de guanyar, crec que era el tercer any que guanyava...
Sí, no? Després de 3 anys, sí, sí.
Després de 3 anys, doncs, ha guanyat Televisió Espanyola i ha guanyat prou bé. Bueno, Catalunya ha guanyat TV3.
Anava a dir, Catalunya TV3, però el conjunt d'Espanya, sí. Mira.
Jo estic d'acord, en aquesta batalla enorme que hi ha i la guerra que hi ha contra Televisió Espanyola, que, a més, per part del PP i de Vox, sempre obeeix el mateix patró. Quan ells la controlen, és la meravellosa Televisió Pública Espanyola, i quan ells no la controlen del tot, que encara que tenen una influència molt gran encara, sí, doncs a partir de llavors escudrinyen fins a l'últim moment. Però jo crec que aquest cas, en aquest en concret, el que passa és que estem davant d'aquesta nova revifalla de les forces retrògrades a Espanya, ideològicament, que estan aliades amb l'Església, que tenen dos comportaments clarament diferenciats. Recordeu aquell alcalde borratxo que va fer unes improperis de masclistes per televisió, vull dir, que es va difondre, sí. I va sortir els mateixos que avui criden al cel per lo que està passant, van sortir dient que s'havia de tenir en compte el context. En el context d'un sopar copiós i d'una certa situació etílica, doncs això, pues, bueno, s'havia d'entendre. Bueno, aquest home, els que ara critiquen, i en particular la conferència episcopal, doncs en aquest cas no han tingut en compte el context. El context quin és? És el de l'humor. Llavors aquí hi ha un altre debat. Són els límits de l'humor. Per a aquesta gent, els límits de l'humor són absolutament expansius quan es tracta de criticar a les esquerres en general, al govern, a Perro Sánchez, a tot això, no? I, en canvi, quan els hi toquen alguna cosa de la seva identitat, llavors és grans escarafalls.
Arturo.
Jo crec que són dos plans bastant diferents, eh? La part de l'estampeta, diguem-ne, pues res, és lo de sempre, és a dir, és la gent que diu que ja no es pot dir res i la gent que diu que tot és massa políticament correcte i la gent que diu que vindrà gent de fora a limitar-nos els nostres drets i llibertats, volem que no es parli de tot, que no es pugui parlar de tot, que no es pugui fer humor de tot i que no i limitar la llibertat de la gent per fer una broma, a més, que és bastant blanqueta per les coses que es veuen a tot arreu, ja no dic a internet, dic a la mateixa tele. Però jo crec que sí que hi ha un segon pla sobre el tema de la batalla televisiva. Jo crec que de vegades perdem una mica el context. La televisió és un mitjà que va molt a la baixa, diguem-ne. El context és un mitjà que va molt a la baixa. Només cal veure les mateixes campanades. Han anat, és a dir, qui guanya ara ho fa al voltant d'un milió de telespectadors menys que el que guanyava fa una dècada, no? Que també fa una dècada podia ser també Televisió Espanyola o La Sexta, també hi havia aquesta guerra, no? No, només cal veure lo malament que estava la televisió o lo malament que està la televisió. El vestit de Cristina Pedroche no deixa de ser això. Porten 15 anys donant-nos el mateix menú. El vestit de Cristina Pedroche cada vegada, no, ja arriba una mica al ridícul. Ara està fet amb llet materna. Ui, vale, d'acord, l'any vinent serà amb llet de vaca. Una cosa molt, molt estranya. Aleshores, és un mitjà que està molt tocat de mort, que cada vegada té menys entrada en les generacions joves i on el que han intentat fer amb el tema de Broncano és, efectivament, rejuvenir una mica la programació i intentar competir en aquesta guerra per l'atenció de la gent. Jo crec que això no només li va bé a Broncano, és que li va bé també a Pablo Motos, és que li va bé també a qualsevol, a TV3 i a Telecinco i a la 2. Vull dir, perquè és l'única forma que té aquest mitjà de competir davant dels altres mitjans. No oblidem que si la guerra interna de la televisió sembla molt encesa, realment la guerra que està fent la televisió és contra altres mitjans de comunicació, contra altres pantalles, diguem-ne, contra altres formes de consumir entreteniment. I jo crec que en això són molt hàbils. O sigui, jo crec que s'està començant a desgastar, eh? Jo crec que la cosa que està de Broncano comença a desgastar-se una mica. A mi ja no em fa la mateixa il·lusió que fa 2 mesos, la veritat, seguint en lo mateix. Però és veritat que estan sent molt hàbils. Cada dia tenen una cosa nova. I jo crec, fins i tot, que que per molta ràbia que els hi faci, que els hi fa, a Pablo Motos no pot amagar, que li fa molta ràbia. Però és veritat que jo crec que en el fons ell mateix sap que no hi ha cosa que millor li vagi, que no hi ha cosa que millor reconnecti amb els seus possibles espectadors que una batalla com la que està tenint amb un nou valor de la televisió.
Mm. Bueno, el que passa és que aquí estem a una simetria absoluta, no? Perquè el senyor Pablo Motos porta molt temps en el seu programa i sense cap tipus de complexa ni mania ha exhibit un discurs proper, a vegades fins i tot a l'extrema dreta, convidant personatges sinistres, no? Jo recordo gent que s'ha negat a anar-hi al seu programa, no? I després el que no estic d'acord és que, clar, les televisions públiques tenen una dificultat, és a dir, TV3 és líder, va ser líder a la nit, que ho hem de dir també, perquè al final aquí sembla que estiguem parlant del lideratge espanyol. Aquí el tema és que TV3 va ser, com sempre, líder, i que duri, però quan TV3 és líder a Catalunya, és per qualitat. És a dir, una televisió pública ha de fer qualitat. El que passa és que en el món que vivim la qualitat no és suficient. Aquest és el problema.
També s'ha de competir.
I has d'acabar competint, i TV3 també ha de fer coses estranyes, i ha d'acabar fent també intentar entrar en aquest escenari, no? Però jo crec, no, jo discrepo, jo crec que el senyor Pablo Motos li va bé, és a dir, fins ara tenia un monopoli d'un programa, ara li han qüestionat, i el que sobte, com dèiem abans, és la virulència amb la qual reacciona quan s'entra en el mercat, no? Quan s'entra en lliure mercat i l'Espanyol espanyola decideix, imagina que TV3 també ha patit els atacs de les privades i un discurs espanyol, sí. Ara hem sentit a Madrid que això dels canals autonòmics és una cosa exterminar, no? Que no té cap sentit, i com va el tema publicitari, també hem vist com Antena 3 i el grup A3 Media i el grup de Telecinco han intentat asfixiar els canals publicitaris de TV3, en aquest cas. Però el que és clar és que en qualitat no n'hi ha prou. Mm. I s'ha de buscar, doncs, a vegades, una certa estridència, no?
Aviam, una altra cosa que volíem comentar avui a la tertúlia del Matí de Catalunya Ràdio. Últimament s'han fet córrer rumors malintencionats a les xarxes socials sobre la vida privada de l'alcalde de Manresa, de Marc Aloy. Tot plegat, calúmnies, amb rerefons racista, amb rerefons homòfob, de desprestigi, vaja, parlant en plata. No és la primera vegada que ho trobem, això, eh? Si us recordeu, l'alcalde de Terrassa, en Jordi Ballar, mesos enrere es va trobar amb una situació semblant. Marc Aloy, alcalde de Manresa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé, acabant de passar les festes de Nadal.
I aquestes calúmnies que ara... Perdó, digui.
No, dic molt bon any, per cert.
Molt bon any, exacte, igualment, alcalde. Deia vostè que aquestes xarxes socials, que aquestes calúmnies que corren sobre vostè, vostè deia fins i tot que li preocupa especialment que hi hagi gent que se les cregui.
Sí, jo crec que és el més preocupant, perquè al final de gent malintencionada que l'únic que pretén és fer mal, n'hi ha i n'hi ha hagut sempre. Però que al final una calúmnia acabi arribant a una part importantíssima dels ciutadans i ciutadanes de Manresa és el que em preocupa. És a dir, fa un any i mig, no?, que algú es va inventar que jo m'havia casat amb un marroquí, deien moro, en tot cas... perquè hi ha aquest contingut xenòfob, però que m'havia casat amb un marroquí, etcètera. Després van inventar que m'havia anat a viure a Sant Cugat. Al final, que s'inventin que m'he casat amb un marroquí, ho acaben utilitzant per dir que per això a Manresa hi ha tanta immigració, que els ajudo, que els dono més ajudes, que els ajudo amb les mesquites, etcètera, no? I que m'he anat a viure a Sant Cugat és per també... doncs reforçar un relat de que Manresa està molt malament i fins i tot jo me n'he anat a viure a Sant Cugat, que és la ciutat amb el pit més alt del país, segurament, no? El problema és quan això ja fa un any i mig que dura i que és motiu de converses a molts entorns, que això ha corregut per xarxes, no només de Twitter i Facebook, sinó per grups de WhatsApp, no? I a tall d'anècdota, la persona que des de fa 15 anys em fa la declaració de la renda em va trucar per l'última renda demanant la informació de la meva parella per fer la renda conjunta, no? Perquè ja sabia que havia canviat d'estat. Per tant, home, és molt preocupant això, no? Que al final ciutadans s'acabin creient una calúmnia provocada per gent, doncs, que amb un rerefons molt racista, xenòfob i homòfob.
Té idea qui ha posat en circulació aquestes notícies falses i per què?
No, la veritat és que tampoc no m'hi he preocupat ni massa, i a més, sóc bastant incapaç de saber d'on surt. Ara bé, veient que és la mateixa mentida que es van inventar pel Jordi Ballart, que també s'havia casat amb un marroquí i havia anat a viure a Sant Cugat, alcalde de Terrassa, i que en el seu cas doncs, sí que va poder determinar que sortia de em sembla, de Vox. Jo crec que és un entorn molt d'ultradreta qui ho fa córrer, eh? No he pogut determinar la persona, però sí un entorn qui repila aquests missatges, qui ho va dient encara abans d'ahir, eh? Gent molt vinculada a l'Aliança Catalana, o si més no, que transmet molts dels missatges d'Aliança Catalana, no?
I es planteja fer com, ara que parlava de l'alcalde Ballart, de portar-ho a la Fiscalia, com va fer ell?
És una opció posar una denúncia als Mossos d'Esquadra i que ho investiguin, eh? Al final, aquells que estem davant de les institucions hem de tenir l'esquena una mica ampla i he de dir que a mi no és un tema que em preocupi excessivament. Ara bé, sí que em fa patir pel meu entorn, no? Perquè al final tens uns amics, tens una família que reben, no, aquests rumors que els han de desmentir contínuament, o la persona a qui van atribuir que era el meu marit, no, que és un amic meu de fa molts anys, que més a més és regidor de l'Ajuntament de Manresa i que no té res de marroquí perquè és nascut a la nostra ciutat, doncs home, això també és un problema de cara a ell, de cara a la seva parella, de cara a la seva família, no? No té per què veure's doncs, en un embolic com aquest. No sé, estem en un moment complex, eh? En què jo veig una crispació important per part de la ciutadania, en què les frustracions personals de vegades les hem de justificar buscant culpables, la immigració acaba sent un culpable i, per tant, hi ha uns atacs furibunds molt grans sobre la immigració. En els últims 4 anys que jo fa que soc alcalde, l'índex d'immigració a Manresa no ha canviat substancialment, no? I és a tot el país que estem visquent, a tot el món estem visquent canvis molt importants. No sé, i aquests canvis, doncs, per una part important de la ciutadania, no els deuen agradar, o, en tot cas, acaben creient-se relats populistes, trumpistes, ho hem vist als Estats Units, no? Si Trump és capaç de guanyar unes eleccions als Estats Units, doncs hi ha gent que s'acaba creient aquests relats. I jo crec que el problema també és quan aquells partits de govern que haurien de ser responsables acaben també caient en aquest tipus de relats, eh? Ja no em refereixo a l'Aliança Catalana, sinó partits de govern que han governat durant molts anys.
Li anava a demanar justament això, més enllà d'aquest cas concret, què creu que diu això del moment que vivim, diguem-ne, no? En què s'escampen aquests rumors amb una, pel que diu l'alcalde, amb una finalitat molt, molt concreta, que és difondre una certa situació o sensació d'emergència que no existeix.
Exacte, però això, per exemple, el cap de l'oposició, de Junts, ho veiem cada 2 per 3, eh? Fent veure que Manresa és una ciutat amb uns problemes de seguretat terribles, quan resulta que l'índex de l'activitat de Manresa està 14 punts per sota de la mitjana, no? I surt dient que l'alcalde el que ha de fer és fer de xèrif per resoldre la multireincidència. I dius, a veure, perdoni, és que l'alcalde no és un xèrif i l'alcalde no porta pistoles, ni té potestat judicial, i per tant l'alcalde fa l'alcalde i el jutge de jutge i els cossos policials fan de cossos policials. Sí. I per tant, fer volent veure a la ciutadania que l'alcalde no fa prou perquè el que hauria de fer és fer de xèrif, doncs és faltar la realitat, no? I és participar d'aquesta construcció d'un relat que és fals.
El Marc Aloi és l'alcalde de Manresa. Alcalde, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Que tingui bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bon any de nou al Marc Aloi, l'alcalde de Manresa. Vaja, Milen, hem parlat diverses vegades, eh? Sí. D'aquestes coses, però sempre és simptomàtic, no? Simptomàtic de moltes coses.
És molt simptomàtic i cal tenir molt en compte com operen aquest tipus de xarxes, perquè són més perilloses de que... Tu pots tenir la tentació de dir, bueno, és que això són 4 bojos que estan per aquí... No. No, cuidado, perquè tenen molta més capacitat d'incidència. La primera cosa, genera impotència. per part de les pròpies víctimes. Què pots fer contra un poder fosc, que és aquest que està difonent tot això, que no saps ni qui són, ni quines eines tenen, ni per a on està circulant, perquè tu t'arriba a través d'un amic que t'ha dit m'ha arribat per WhatsApp, però no saps a on més està. I això, per un polític, és una situació d'inquietud important, perquè hi ha vegades que les mentides, a més, comprometen molt sèriament la honorabilitat. En aquest cas, davant dels meus ulls, no comprometria pas la seva honorabilitat, però també poden dir que és un lladre, també poden dir que és un altre cosa. Llavors, això cal tenir en compte diverses coses. Aquest tipus de bulos, que normalment parteixen de l'extrema dreta, primer circulen molt per una mena de bombolles d'eco, que són la que tots funcionem en aquestes bombolles, d'afinitat ideològica, per entendre'ns, no? Llavors, en aquests cercles, ells tenen molta capacitat per crear molts cercles d'aquests. Llavors, tenen tanta capacitat i capilaritat aquests centres que normalment acaben penetrant en els altres cercles, o sobretot a través de WhatsApp, que aprofiten que hi ha, a través de les xarxes socials com WhatsApp, la gent pren, o de Facebook, la gent pren els missatges que els arriba com una font de confiança, perquè li arriba de part d'un amic, li arriba de part d'un conegut, li arriba del pare dels pares de l'escola, de qui sigui, jo sé. Llavors, això té aquesta finalitat. La segona finalitat important és que en la difusió de fake news és primordial que la mentida circuli per algun lloc abans de ser utilitzada políticament. És el que va passar amb el cas del Donald Trump. Quan Donald Trump, en el discurs, en el debat amb Kamala Harris, va estar discutint i va dir allò de que els haitians es menjaven els animals de companyia de la seva família, diversos investigadors del New York Times i del Washington Post van estar buscant a on estava aquesta notícia. I ja la van trobar a les xarxes dues setmanes abans, o tres, amb una campanya de vots que la van difondre moltíssim. Què vol dir això? Vol dir que quan Trump va dir allò per televisió, molta gent ja havia rebut la notícia. I llavors es culpava, suposant que tingués dubtes sobre si allò era veritat, deia, bueno, al cap i a la fi ell només fa que dir el que ja està a les xarxes, el que ja molt sabem, el que ja està aquí. Per tant, cuidado amb aquest tipus de... Perquè, primer, van adreçades en primer terme als possibles votants de l'ultradreta que estan sensibilitzats amb el tema de la migració. En el cas de Terrassa va quedar molt clar que eren els cercles de Vox i d'Aliança Catalana, de més coincidint en aquests casos, però després penetren en capes més amples de gent menys previnguda davant d'aquest tipus de notícies, i per això són molt perilloses.
Arturo.
Hi ha una... Estic molt d'acord, amb la Mila. Hi ha també una línia que em sembla interessant, que és que sempre es fixen especialment contra polítics del col·lectiu LGTBI, contra dones... És a dir, sempre van als mateixos tipus de... És a dir, els rumors sempre són més fàcils d'estendre contra persones a priori sospitoses segons aquestes ideologies. I una cosa que em fa una mica de pena, però jo pensava que... anàvem una mica més endavant, però en realitat també hi ha una certa sospita més enllà dels cercles obertament homòfobs, no? És a dir, és una qüestió que cala una mica socialment de, bueno, és plausible que hi hagi, no la qüestió de que l'alcalde tingui un nòvio que sigui del Marroc o de no sé on, sinó que això l'hagi fet, no? Promoure la immigració, fer un seguit de coses il·legals, l'altre cap problema, no? Però és veritat, no? Que sempre es fiquen contra els mateixos tipus d'objectius, no? Contra les dones, per exemple, és constant. És a dir, les dones tota l'estona han d'anar demostrant que tenen mèrits suficients per estar on són, perquè si no és que l'alcaldessa l'ha posat allà no sé qui per fer no sé què, no? I aquesta mena de construcció que moltes vegades el que ens explica és que, en fi, per una banda, que les xarxes socials, que tota la vida han estat els rumors, no? Aquestes coses que es deien d'orella a orella, però que ara tenen canals d'amplificació molt forts i que, per tant, ja no són una simple anècdota, són armes polítiques de primer ordre que serveixen per anar contra alcaldes, contra polítics i contra tot tipus de persones, però també, no?, la qüestió aquesta que no sabem ben bé com aturar-ho. Perquè això és el més interessant. És a dir, quan l'alcalde deia bueno, a mi personalment no m'importa gaire, no? És veritat, que no li estan imputant cap delicte. No, estan imputant una cosa normal, raonable i rellevant, en tot cas. Però el que deia és, me preocupa pel meu entorn, no? Per la gent del meu voltant. Clar, és que no sabem ben bé si hem de sortir a l'atac, si hem de defensar-nos, com es defensa, sí. Quin tipus de... I això és el que avui mateix més despistats ens té. Jo crec que no sabem com atura Donald Trump. No sabem com atura les mentides de l'ultradreta, ni ja no de l'ultradreta, sinó tot tipus de rumorologies al voltant. I això és el que ens té més despistats i que no sabem tampoc com combatre-ho des dels mitjans de comunicació, que és suposadament un dels dics de contenció.
És que no hi ha una... No crec que hi hagi una manera, i de fet, al llarg de la història s'ha demostrat que aquestes mentides o cauen per si mateixes davant dels ulls de la gent, o al final, mentre compleixin una funció, doncs segueixen existint, no? El bulo funciona primer perquè té una aparència de versemblança. Pot ser. No? No és una cosa que dius és mentida d'entrada. No,
sobre prejudicis, a vegades.
Sí, sí, segurament sobre prejudicis, però té una aparença de realitat. No té una font clara. No es pot imputar a una persona, un mitjà, a algú, perquè queda com difús, precisament, en el magma de la gent que el va difonent. No? I després, al final, expliquen, motiven o justifiquen una situació. No? Hi ha un problema, entre cometes, el fenomen de la immigració és fort a Manresa, i per tant, doncs, davant d'aquesta realitat, necessita algú trobar una explicació factible, creïble, que justifiqui per què ens passa el que ens passa. I a partir d'aquí, directament cap a identificar una víctima o identificar algú al que culpar, diguem-ne, del que convingui en aquest cas, o que és on entren aleshores els prejudicis. I aquest és el drama, no? Diríem, perquè no té un perímetre clar, no té una identificació, simplement funciona a cavall dels prejudicis que tota societat té, i sobretot quan està en situacions doncs, de crisi o en situacions d'alarma per alguna qüestió, bueno, en la situació que sigui, no? I per tant, per això són especialment virals, per això són especialment eficaços, perquè són molt difícils de perimetrar, són molt difícils d'agafar algú que està fent, precisament, o que està construint el bulo, no? Perquè neixen d'aquesta necessitat de la societat de, si no té una solució, com a mínim tenir un culpable, que és on es basa fonamentalment en el populisme. El populisme no ofereix cap solució, de res. Simplement assenyala qui és l'origen, el problema, el culpable, que fa que tu tinguis el problema que tu creus que tens, no? I a partir d'aquí, la resta ja ve sol. Tard o d'hora es demostra que fins i tot sense aquest culpable els seus problemes no desapareixen. I aleshores les mentides pues, ja cauen, no? Però això necessita un procés de temps que, mentrestant, evidentment fan mal, molt de mal.
De falòries hi ha hagut sempre. Ara, anys enrere, el tema clàssic era que l'alcalde o l'alcaldessa té una casa de no sé quants metres quadrats a Barcelona, s'ha comprat 6 pisos amb 4 pàrquings. Que tenen un clàssic, no? Però clar, ara el terreny de joc ha canviat. Ara estem amb les xarxes, no? Abans, on es feia abans la falòria? On es fabricava i on es difonia? Els mostradors de moltes botigues, allò, la gent esperant, parlant, no? Hi havia la política de taulell, que es deia, no? Que darrere la botiga hi havia, no tots els botiguers de Busenguard, no? Però hi havia alguns que es dedicaven allò sistemàticament, sí. I clar, que anava
m'han
a comprar,
dit que...
Sí. Aquest era la xarxa, no? Ara la xarxa s'ha amplificat de forma exponencial. I, per tant, tothom hi està a l'accés, tothom té un mòbil, tothom està a WhatsApp, molta gent està a Twitter, i a partir d'aquí el terreny de joc ha canviat i, com dèiem, és molt difícil trobar solucions. Però en el cas de Manresa, com en el cas de Terrassa, estem anant a la destrucció personal, on s'hi junten dues coses. Per una banda, s'hi junta l'extrema dreta, doncs, que utilitza el tema de la immigració doncs, per créixer ella, per créixer electoralment com a proposta, per crear un clima favorable doncs, a aquestes opcions d'extrema dreta, però a l'altra banda hi ha l'actitud de la dreta que va a la destrucció de la persona. És a dir, l'alcalde de Manresa és un bon alcalde, ha gestionat una dificultat, perquè Manresa és una ciutat, com dèiem, complicada, una dificultat. Jo crec que estan posant les mesures, per exemple, l'Ajuntament de Manresa el que ha fet fa poc és una distribució escolar, una redistribució de tota la població escolar per evitar concentració.
Els
guetos, clar. Sí, és el que va fer l'Ajuntament de Vic amb èxit fa molts anys, i la prova és que Vic jo crec que és un model d'èxit que es va gestionar molt bé, de forma intel·ligent, i Manresa, tard, però ho està fent, està intentant buscar una solució per facilitar la integració. Està fent el que té les seves competències. Però quan la gestió és bona o prou positiva i s'ha de buscar altres elements, repeteixo, aquí s'ajunten dues coses. El discurs de l'extrema dreta de destrucció, ja no dic de la persona, en aquest cas de l'alcalde, de Marc Aloi, sinó de tot el model polític, i després hi ha qui aprofita aquesta situació, que és, en aquest cas, la dreta manresa, ja va fer una campanya molt dura amb aquest tema durant les eleccions municipals, que no va acabar guanyant, l'aprofita i intenta la destrucció de la persona, és a dir, treure de circulació l'alcalde per intentar enfortir la seva alternativa política, no? I aquí és on jo crec que hem de ser capaços de separar, és a dir, l'extrema dreta s'ha de combatre, difícil, perquè el terreny de joc és un nou terreny de joc molt, molt, molt complex, on la gent també està predisposada a vegades a creure coses, perquè tot això funciona, perquè hi ha una predisposició, jo no sé si genètica, però a creure's. Com més grossa és la bestiesa, més fàcil a vegades és que entri, no? I a vegades jo m'he trobat, sincerament, aquest dia de Nadal, amb alguna trobada d'amics i familiars, coses que dius, per l'amor de Déu, però penseu una mica, no? Només heu de pensar una mica, és a dir, ja, a veure, després la gent para i reacciona i diu, ostres, potser sí. Però el que vinc a dir és que per mi el que cal denunciar és que partits que juguen el rol democràtic, que s'han desmarcat de l'extrema dreta, fins i tot en algun moment s'han apuntat a un cert cordó sanitari, o no sempre, s'aprofitin d'aquesta situació.
Ja. Yeah.
I jo crec que aquí va la destrucció d'una persona, com va passar a Terrassa, i que es va combatre, i es va denunciar, i es va saber, el Jordi Ballart va saber-ho demostrar, jo crec que el de Manresa és similar. És a dir, cal denunciar les persones, cal buscar perseguir-les, que estan difonent aquestes mentides i aquestes falòries, però també cal denunciar els que aprofiten aquesta situació per la destrucció d'una persona.
Estic absolutament d'acord amb el que diu en Joan, però que això no és aliar a molts partits, no? Alguns fins i tot desenvolupen estructures bé per desenvolupar campanyes, diguem-ne, una mica d'orilles en aquest aspecte, que al final els demostren que també busquen o utilitzen els mecanismes que ara se li està atribuint, diríem, a l'altra dreta, no? Que tant des de la victimització com des de l'etat polític, la política, desgraciadament, entra en aquest joc massa sovint, és veritat. Ara, ningú no pot dir que està aliar a segons quines pràctiques perquè els fets ho demostren, no?
Hi ha una altra qüestió que també jo trobo molt interessant. Ara el Joan deia la qüestió dels prejudicis, de la predisposició a creure's alguna cosa. Ho hem vist, per exemple, amb els atemptats d'aquests últims dies, no? L'atemptat de Magdeburg, quan ja tothom, ja qui més qui menys, ja està a punt de penjar-los la llufa d'atemptat islamista, resulta que l'autor és musulmà, però islamòfob, diguem-ne, no? I als Estats Units, Donald Trump ja s'afegeix a dir això passa perquè la immigració, i després sabem que l'autor de l'atemptat de Nova Orleans és nascut a Texas, és de Texas, i membre de l'exèrcit, exmembre de l'exèrcit.
Sí, però Trump no s'ha retractat i no ha demanat perdó, perquè ell, per ell...
Això és el manual de Donald Trump, va ser per
clar,
això.
Clar, per això t'ho dic. Però és cuidado, perquè aquí, amb això Trump, amb aquesta actitud i amb aquesta contundència amb la que actua contra d'aquesta manera xenòfoba, el que està fent és difondre una idea de la immigració que no té límit. És a dir, ara aquest ha nascut a Texas, aquest home, però porta uns cognoms que no són de Texas, òbviament.
Sí. Però quins són els cognoms de Texas?
Aquí està. Llavors, però segur que pels americans tenen molt clar que si algun cognom no és de Texas, és aquest, diríem, no? Llavors, fins a on portes tu el límit de qui és immigrant i qui no? Cuidado, perquè això és molt important.
L'immigrant és l'últim que arriba.
És l'últim que arriba. Sí, però si tu aconsegueixes dir que hi ha una amenaça d'expulsió contra l'últim que arriba, els que han arribat per últims tindran molt d'interès en que no n'arribi més i en demostrar que ells han arribat abans i votaran a Trump.
Què és el que ha passat?
Què és el que ha passat?
No sé, jo conec casos de persones de Sud-amèrica, viuen, resideixen a Catalunya i estan votant per partits que els volen fora.
Sí, clar, sí, però aquest mecanisme, no per aquest mecanisme, per aquest mecanisme, per aquest mecanisme de defensa... Primer, pel mecanisme de defensa, que l'ultradreta sempre, normalment, en els atacs als immigrants, és un atac a la pobresa al mateix temps i enfrontar pobres amb pobres. Però l'altre és un mecanisme d'autodefensa dels immigrants que se senten insegurs. A veure si ara em consideraran a mi també expulsable. I llavors fan un mecanisme, com els pobres que voten els rics, és el mateix mecanisme. Ells ens defensaran. Els rics, que ho saben fer també, ens defensaran. Quan són els que els han esquilmat fins al fons, és a dir, els de les conques aquestes desindustrialitzades dels Estats Units que voten massivament a Trump, prescindeixen de que Trump ha sigut part de l'elit que ha promogut aquest tipus de desindustrialització.
Deslocalització absoluta.
Clar, és increïble.
El que passa és que, és cert, però també hem d'entendre aquesta gent, és a dir, un moment.
No, no, jo ho senten perfectament, tenen por.
L'efecte renda no afecta només a nous immigrants, afecta a gent que ha nascut aquí de tres generacions a tota la vida, no? És a dir, quan tu estàs a un llindar de pobresa i t'arriba una població encara més pobra, tu ja estadísticament ets menys pobre. No, clar.
Clar, relativament.
No, estadísticament, relativament. I efectivament tens menys accés a les ajudes socials. Hi ha algú que les necessita més que tu. Però això no vol dir que tu deixis d'estar fotut. Clar, això no vol dir que tu estiguis millor.
Sí.
I això és veritat que totes les administracions europees, potser les nòrdiques menys, no ho han tingut en compte. I això és un dels temes a pal·liar i a tenir molta cura. Perquè a vegades sembla que, esclar, has de ser en una situació crítica perquè puguis accedir als serveis socials, que són limitats.
Per això defensem des de l'esquerra sempre els serveis universals.
Sí, però...
els serveis universals, el problema és que tenen ni que es diguin universals, tenen un límit.
Des del punt de vista...
Per tant, això obliga una gestió. I una decisió de qui està dintre i no dintre d'uns ajuts i uns altres. I en el moment que un se sent desplaçat sense haver incrementat potser la seva renda, simplement
perquè
un de més
pobre... Però allà on persona, posis tu el límit, sempre trobaràs la part que toca aquest límit, ja, per sobre. Clar, sempre hi haurà, encara que no sigui tan dramàtic. Ara és veritat que és dramàtic. Però jo el que vull dir
és... Fa anys que és dramàtic. Sí. El problema l'hem anat acumulant,
aquest, Però aquest és un altre problema, però el mecanisme per el qual Trump està fent tot això és per generar aquest efecte. Després, les raons de... Perquè si tenen raó o no la gent de tenir por, aquest és un altre...
Però jo no me'n vaig als Estats Units, això és un tema local, això es passa aquí.
Deixeu que vagi l'Arturo.
No, la sensació en general és que, això, que estem molt indefensos perquè no sabem ben bé com actuar davant de moltes de les coses que ens estan passant. Tot el tema aquest sobre l'immigrant, no?, que vota a qui voldria eventualment expulsar-lo i que, per tant, l'últim contra el penúltim, no deixa de tenir també un component bastant important sobre l'empobriment de les capes, no sé si populars o capes mitges de la societat. Sí. I aquesta sensació, no?, que la gent té un malestar que moltes vegades des dels àmbits de l'esquerra o des dels àmbits sistèmics, per dir-ho d'alguna forma, no sabem ben bé... Podem detectar, però no sabem ben bé pal·liar, i que l'extrema dreta tampoc no sap pal·liar, però és molt eficaç capitalitzant-lo, és molt eficaç fer-lo servir a favor seu, assenyalant moltes vegades culpables en la gent que menys defensa té i posant en circulació tot tipus de versions, perquè hi ha una de les qüestions sobre el darrer atemptat d'Alemanya. A mi una de les coses que em va sorprendre més, navegant una mica per les xarxes socials, veient una mica qui era aquesta persona, és que determinats àmbits de que tenen molt de poder, molt de ressò a les xarxes socials, deien que era mentida que fos una persona islamòfoba. És a dir, anaven fent circular una altra versió que molta gent estava molt disposada a creure, perquè el prejudici és que si és una persona nascuda a Aràbia, doncs ha de ser un àrab, i si és un àrab ha de ser
musulmà,
i si és un musulmà ha de ser un musulmà radical. La cosa va no, cap a sota. I llavors, la idea aquesta que no sabem ben bé com fer-lo, és a dir, com aturar aquesta versió, a més connecten amb gent que ja d'entrada té un malestar que no sap, que és molt probablement és social, econòmic, no? Té una mena de malestar i que vol focalitzar-lo cap a, això, la immigració, no? Perquè la immigració és el que ells veuen com que pot ser a l'assa dels cops. Tampoc no estic segur, i en això és que és difícil de dir, si aquesta mena de discursos sobre que la immigració, no?, és la culpable de moltes coses, no? No vol quedar-se aquí. És a dir, no ho tinc clar. Jo crec que hi ha un intent de criminalització de la pobresa en general, o de la criminalització, diguem-ne, del que està per sota, que no es quedarà aquí quan comenci a passar. Això ja ho hem vist abans. És a dir, abans el problema de la, no?, de la delinqüència era un problema que es quedava en la delinqüència només. Després m'ho van ampliar i van dir, és un problema de la delinqüència perquè està vinculada a la immigració. Ah, amic, ja has fet un salt més. Jo crec que fins i tot veurem, si l'estratègia els funciona bé, fins i tot podríem veure un salt més encara, no? Que és la criminalització en general del pobre, que és una, del pobre, o de la, diguem-ne, de la persona que està més fotuda econòmicament. Mm. I per tant, aquí hi ha... compte, perquè aquesta idea de que l'últim, el penúltim anirà contra l'últim, potser ja no funciona tant, perquè el penúltim tampoc no està, no, econòmicament tan, tan solvent. No sé, jo crec que estem davant de... davant d'un... estem per veure una mica per on va la cosa, perquè desgraciadament, i això malauradament, ara que estem entrant en un any nou, jo tinc la sensació que tota aquesta història de les extremes dretes i la les pujades de les extremes dretes només s'han fet que viure a l'inici.
Hem d'anar acabant, perquè avui fem una versió més reduïda de la tertúlia, perquè parlarem de seguida del cas d'Ani Olom, tertúlia esportiva, però bé, no sé si hi ha alguna cosa que vulgueu afegir, Joan, que anaves fent que sigui
el cap. Jo aquests dies de Nadal, deixa'm dir una cosa, que si no el rebento, no? És a dir, jo veient l'espectacle, sobretot de la política espanyola, no? La catalana ja ha entrat en una fase de pantà quiet, que... però el de la política espanyola és fascinant, no? Si tu mires amb distància, veus el líder de l'oposició, el senyor Feijóo, parlant d'unes coses tan curioses que són esotèriques. És a dir,
com ara?
No, però que si la dona, el tema personal del senyor Sánchez...
Sí, sí.
Quan hi ha un tema que a mi l'he anat llegint i em sembla tan bèstia, que són els 300 aquests investigadors que van venir amb el pla aquest Maria Zambrano, que van portar de l'estranger, els van portar, a Catalunya en tenim molts,
sí.
És a dir, que van venir a investigar, que van retornar a l'estat espanyol, en aquest cas a Catalunya, que són gent que contribueix a la millora del PIB, contribueix a la millora de la recerca, del coneixement, els han deixat tirats. I no hi ha una solució. I estem parlant de 300 investigadors pel cap baix. I, escolti, el cap de l'oposició hauria de ser el que hauria d'agafar això. I dir, escolti, que aquí ens hi juguem el futur més seriós de que si és de la recerca, de l'educació, de la universitat. I es parlen de coses surrealistes. És a dir, és clar, és que això no té remei.
És que els debats avui en dia són tan efímers com la pròpia ciutat, líquids, no? I per tant, això que explica Joan és molt complex per molta gent. Per tant, és més fàcil matar-se per una estampeta o matar-se per qualsevol altra cosa i posar aquí la trinxera.
Però el líder de l'oposició...
Sí, sí, és igual.
No hauria de tenir el deure polític i moral de
aquest
ser...
Aquest és el principal interessat en deixar passar la dana de València.
D'explicar.
No sé parlar d'altres coses.
Però fixeu-vos que en realitat estem en la política de tot s'hi val i de la simplificació. Fixeu-vos que durant la dana... una de les organitzacions que va patir més i més encarnissadament els atacs de l'ultradreta va ser la Creu Roja. Aquests que avui s'escandalitzen per l'estampeta...
I Càritas.
I Càritas.
Sí, sí, sí.
Escolta, com se'n pot ser?
Hi ha una esmena, una impugnació a la institució.
Sí.
Exacte, però a les que són, en aquest cas era perquè eren ONGs que estaven treballant allà. I òbviament, atacaven a les ONGs. Però fixa't, és a dir, avui es barallen per l'estampeta i a l'endemà ataquen a Càritas, per favor.
Ho deixem aquí, avui tertúlia escurçada, perquè farem tertúlia esportiva de seguida. Milagros Pérez Oliva, Joan Puigcercós, Arturo Puente, Miquel Àngel Escobar, moltes gràcies a tots quatre.
Bon dia.
I abans de la tertúlia esportiva, com sempre cada dia a aquesta hora donem veu a una bona causa, avui ens va molt bé, ens enllaça molt bé, perquè en nom de la Fundació Xana saludem l'entrenador del PSG, Luis Enrique. Luis Enrique Martínez, què tal, bon dia.
Bon dia, Frederic. Transformar la vida de niños y niñas con enfermedades graves a través de vivencias positivas, creando experiencias únicas e inolvidables, es uno de los objetivos de la Fundación Xana. Está demostrado que las emociones positivas refuerzan el sistema inmune, mejoran el estado de ánimo de los niños y niñas y generan de esta forma una mejor respuesta ante el tratamiento de su enfermedad. Desde la Fundación Xana priorizamos también el bienestar emocional de los niños y niñas y de sus familias durante el difícil momento que están viviendo y organizamos actividades y experiencias para conseguir este impacto positivo.
Fundació Xana.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. El millor d'aquesta primera setmana de l'any. El tortell de Reis de l'obrador del Corte Inglés. Del farcit de nata, de crema o de trufa, el clàssic sense farciment. I també n'hi ha d'altres amb un toc diferent, com el que està farcit de nata al Pedro Ximénez, cobert de xocolata, o el de Rocher, fets de manera artesanal, amb massa mare, fruita confitada, aroma d'aiguanaf, mantega al 100% i la nata més deliciosa. A més, ara, amb 35.000 euros en premis de viatges El Corte Inglés i viatges a la República Dominicana amb New Blue, estades amb entrades a Port Aventura o entrades per a musicals com El Fantasma de l'Òpera o Els Pilars de la Terra. Ah, i també hi ha entrades al Parc Warner o estades en hotels o hotels. Bon Tortell de Reis. I una cosa més, ja pots venir a descobrir les activitats infantils que tenim preparades a les nostres botigues de Meridiana, Sabadell, Cornellà de Llobregat i Girona. Els més petits podran gaudir de la visita del patge Gregori, la cartera reial Melina i el taller de corones de Reis. I per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. Res més per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna El Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb tots vostès. Llesta i disposada per treure tota la merda de sota les catifes del món, Lali Simon.
Emma Vilarasau, Mont Plans i Júlia Bonjoc.
Uau.
El millor que t'ha passat a la vida
és la Lali Simon.
Lali Simon, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Habitatge per tu. La
xeroflamisella. La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3Cat.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3Cat ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3Cat, per un 2025 ple d'entusiasme.
Sánchez Herrera, la reta, Olmo, xuta, Olmo, gol!
Estem molt millor que quan vam arribar al 2021. Avui el club guanya diners.
Golmo!
Doncs seguirem treballant a fons per tenir l'1-1 i jo crec que confio que en el mes d'octubre ja ho podem tenir.
Has de demostrar a tothom per què el Barça ha pagat el que ha pagat per ell.
Es un extraordinario jugador que está aportando muchísimo al Fútbol Club Barcelona. Yo siempre creo que lo consiguen. Siempre lo consiguen, pero veremos, ¿no? Soy positivo en este tema.
Ells saben el que han de fer. Jo al final només em dedico a jugar. Ara puc jugar, després de quan vingui el gener segur que també.
Tertúlia esportiva avui, especial al matí de Catalunya Ràdio, per parlar del cas Dani Olmo, del cas Pau Víctor. Ja sabeu, tècnicament avui no són jugadors del Barça, el club encara confia que ho tornin a ser, però ara mateix... tècnicament, de nou, són lliures de fitxar per l'equip que vulguin. Laia Tudel, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia.
Carme Lloberes, com estàs?
Bon any.
I bon any, això mateix. Sí, Carme Barceló, bon dia.
Bon dia i bon any.
I Emilio Pérez de Rozas, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Aviam, minut i resultat de la història, Laia, és que de moment hi ha poc marge per l'optimisme, com a mínim el que demostra el club, diguem-ne. No,
i la realitat, el que demostra la realitat, perquè sí. Dani Olmo i Pau Víctor estan desinscrits a la Lliga i, per tant, legalment no poden tornar a estar inscrits aquesta temporada a la Lliga, i menys una altra vegada al Barça. Vull dir que la Lliga va fer com que no va rebre els papers ni les garanties dels diners ni l'acord ni necessari que complia la normativa, els va desinscriure. Per què el Barça encara manté fins a demà? Doncs per...
Digues, Emilio.
Perdona, Laia, però és que la Lliga no va fer com si no ho rebés. La Lliga ho va rebre i va considerar que allò no era suficient.
Sí, no va rebre amb les garanties. Ho va enviar, ja, sí, doncs, potser no...
Vale, ho dic perquè el matís és bastant important.
Digues, Laia.
I van estar estudiant durant tot el dia 31 i els dies previs, perquè ja tenia l'esborrany d'aquest acord, la Lliga. Vaja, el Barça l'únic que diu, això, la solució aquí només la pot donar novament un jutge amb una cautelar, perquè és que no hi ha més solució. Vull dir, un jutge que et digui, que et doni la cautelar, que doni la raó al Barça, que digui, no, si el Barça va enviar amb aquests acords que estan firmats, amb això hauria de ser suficient. I la Lliga el que diu és que no, perquè ell demanava, o sigui, aquell acord és un paper mullat per la Lliga, és a dir, si jo no veig els diners, no t'ho puc aprovar. I ja està, és que no hi ha més solució. Vull dir, perquè si tu alinees a Dani Olmo en un partit, és que es pot impugnar fàcilment. Vull dir, no hi ha més solució. I jo crec que aquí el Barça... amb aquell comunicat que va fer a última hora demanant la llicència a la Federació Espanyola, el que va fer és intentar guanyar aquests 3 dies per veurem si acaba portant-ho per la via jurídica. No hi ha més solució.
Ramon.
Bueno, diria que la paraula de la porta ja no val. És a dir, sobretot si no presentes papers. O sigui, tu pots convèncer, pots seduir, pots... engatussar, pots fer el que vulguis, quan una persona com Laporta, que té un do de comunicació, que té carisma, i ha arribat un punt en què dient que ja amb la meva paraula n'hi ha prou, allò que dius, escolta, et dono la meva paraula, la seva paraula ja no val, com a mínim, a la Lliga. Perquè la Lliga, després del que va passar amb Barça Studios i que hi va haver la fallida de Libero, que no va posar els calés promesos, el que no permetrà és que donar per vàlid un altre acord en què no hi ha les garanties de diners. I els diners arribaran demà o demà passat, o quan els hi sembli, i han tingut 4-5 mesos per trobar-los. Recordem que Olmo va trigar 3 jornades a debutar a la Lliga i que estava en fals, estava ocupant la fitxa d'un jugador que es diu Christensen. Per tant, el Barça ha tingut temps. Però posats en el millor dels escenaris, tu ara imagina't que aquesta causa de força major que diu la Lliga, que hi pot haver una causa de força major, i per lo que fos, el Barça aconseguís que Olmo pogués jugar, el problema serà per l'equip. No serà només pel club, perquè l'equip haurà d'aguantar en cada camp i en cada lloc que si el tracte de favor, que si els greuges comparatius, perquè hi haurà hagut una causa que, jo què sé, l'Atlètic de Bilbao o l'Atlètic de Madrid o el Real Madrid... Mm. És a dir, això és un tret al peu de l'equip que li ha fet el propi club. De manera que això és el dany reputacional, el dany econòmic, el dany esportiu... És irreparable, ja. No té volta de full. Podem anar donant moltes més fulles i després podem veure les conseqüències. Però la conseqüència immediata és que qui més patirà tot això és l'equip, que catòricament has dipositat totes les teves expectatives per poder fer del teu mandat un mandat plàcid. Perquè l'equip, com que guanyava, com que anava bé a Europa, com que... tot el que feia la porta d'alguna manera, o que feia la junta directiva, la gent més o menys feia veure que no ho veia el que fos perquè l'equip funcionava. Aleshores, jo penso que Flick... els capitans, el Olmo, tot això, la renovació de Lamine Yamal, tu ara has d'anar a convèncer Lamine Yamal, la programació de Deco de la propera temporada, quins jugadors pots fitxar, això és terrible per lo que les conseqüències que té pel propi club.
Malgrat que tots els jugadors... Estiro del fil que m'ha deixat el Ramon amb el tema del mal que se li fa a l'equip. A veure, els jugadors, amb això, les xarxes socials i tal, tots... més o menys han fet algun comentari al Dani Olmo, quan ell va penjar una fotografia doncs, celebrant l'any i tot això, doncs, la Minya Mal va posar culer per sempre o alguna cosa, coses d'aquestes. Tot això està molt bé, però a mi la informació que m'arriba és que dins del vestidor hi ha una certa inquietud, o si voleu trec el certa i deixo inquietud. És a dir, hi ha un malestar per part dels professionals, que a més els hi transmeten també alguns dels seus agents que no precisament mantenen bones relacions amb el club, no? A mi el Camp dol ja no només... o sigui, com a periodista, evidentment, no em dol, no? Però com a persona, com a sòcia o com a aficionada, digue-li com vulguis, al Barça, és la imatge tan lamentable que està donant un club que està considerat, si no el millor del món, un dels millors del món, amb una marca brutal, amb una imatge molt maca fins... Bueno, la segueix tenint, no? Però és molt bèstia el dany reputacional que se li està fent. I després, tornant un altre cop a l'equip, aquest equip el dissabte juga un partit contra el Barbastro a Copa del Rei, demà surt el senyor Flick, que si fins aquest moment no ha sortit el president Laporta a donar explicacions, que sota el meu punt de vista està trigant ja, perquè les ha de donar ja, no pot ser el portaveu del Barça el senyor Hansi Flick.
És que no
perquè,
serà.
Evidentment, jo m'assento davant d'ell i el primer que li dic no és, no li pregunto pel Barbastro, li pregunto per un professional, no, per dos professionals que té entrenant amb ell i que tots dos ja porten setmanes molt inquiets. I que tot això, amb ell, evidentment, ell és un professional i és un senyor que està amb una nòmina d'aquest club, però que no és la persona que ha de donar explicacions a un fet tan absolutament impresentable com el que estem vivint ara. Això és brutal.
Emilio.
A veure, abans faig una pregunta, perquè Laia parece saber que hay interpuesta en algún juzgado alguna demanda más, y Ramón defiende que es la interpretación de un artículo de la Federación.
No, no, perdó, Emilio, no, jo no he dit... jo he dit que l'única via que veia és la jurídica, aconseguir una cautelar del jutge, perquè si no ho veia, les altres vies estan mortes. Jo ja. No sé si han posat que la demanda, però no,
vale,
no sé.
Entonces, a ver, mirar, es cierto todo lo que decimos sobre el equipo, vale, perfecto, pero lo que demuestra este caso y hasta dónde hemos llegado es que es absolutamente impresentable que estos impresentables estén dirigiendo el Barcelona. Mira, cuando Laporta tomó posesión, porque claro, podemos hablar del pasado y de la herencia, pero dentro de dos o tres meses se cumplirán 4 años de que el señor Laporta y los suyos, y sus íntimos, y su familia, y sus amigotes, y el señor Echevarría, que es el que manda y que no tiene ningún cargo, se han hecho cargo del club. Entonces, ya empezó esto con una gran mentira, que fue lo de Messi, de renovación. Ya empezó esto con un gran escándalo, que fueron 2 días después de ser elegidos en aquella notaría a las 2:52 de la madrugada, con dos amigotes poniendo 70 y pico de millones para que pudieran ser presidentes. Eso ya pasó. Y a partir de ese día, todo el mundo pensó, esta gente caerá por una barrabasada. Empezamos a decir, a Masip se le irá la lengua, pararon a Masip. Les encontrarán alguna factura, no la han encontrado. Pero al final ha aparecido esto. O sea, esta gente está hecha de este material. O sea, es decir, el club se lleva así. O sea, hay que ser muy cara dura, muy cara dura, muy cara dura para esgrimir ayer, antes de ayer, hoy, frente a la Federación, algo de fuerza mayor. ¿Fuerza mayor? ¿Qué fuerza mayor? Si tú llevas 4 meses para conseguir eso y no lo has conseguido, ¿quieres algo más ridículo de fuerza mayor que eso? O sea, que tú has hecho una asamblea y en la asamblea ha aparecido el cirujano que ahora ejerce de economista y tesorero, el señor Ferran Olivier, y ha dicho que le sobraban los patrocinadores para Barça Vision y que antes de Navidad tendríamos un contrato con 2 o 3. Si el presidente ha dicho que no tiene el 1x1 del Fair Play porque no le da la gana. O sea, es decir, pero ¿cómo alguien como el Barcelona puede escribir un artículo, un reglamento de fuerza mayor? ¿Cómo alguien así puede decirlo? Porque además, no solo eso, ¿cómo es absolutamente impresentable que tú digas que gobiernas
como te da la gana, que engañas a los clubs, que ya los has engañado un montón de veces, que los clubs están hartos, que Tebas te lo ha dicho 20 veces y tú sigues en esa tesitura, tú sigues en el equilibrio y al final te vas a caer. Y aquí yo encuentro que uno de los grandes problemas de todo esto es la complicidad con la que mucha gente ha permitido todo esto. O sea, empezando por el socio, empezando por muchos medios de comunicación que todavía se creen que aquí hay algún truco y que hay algo. O sea, es decir, es increíble. Estos señores ya no están inscritos y no se pueden volver a inscribir. Y parece mentira que el señor Laporta no sepa que el que manda ahora en la federación es el señor Javier Tebas, que es el vicepresidente y la mano derecha de Lauzan, que era su hombre en las juntas de Rubiales y de Roche. O sea, es que tú has tratado... Te has estado de engañar al juez, a los tribunales, y los tribunales hace dos días te han pegado dos bofetadas. Y las sentencias, señores, que no se han leído, porque no las ha leído nadie, las sentencias te dicen, pero textualmente, ¿pero usted qué pretende decirme? Le dice el juez a Laporta y al Barça, si usted fichó estando fuera de sus números, sin fair play y sin nada. Si usted buscó una baja de maternidad, paternidad antes de saber si estaba embarazado, ese texto existe por parte del juez. O sea, es que me parece esperpéntico que estos señores sigan mandando en este club después de toda esta retahíla de no haber explicado lo del préstamo de ISL, lo de haber insultado a antiguos dirigentes por haber firmado contratos con Qatar, y ahora la señora Elena Ford insultando a todo el mundo, y ahora firman con Dubái, firman con Qatar y firman con Arabia Saudí y les va bien todo.
Etcétera,
en serio, es que yo no sé qué... ¿no? A mí me parece todo tan esperpéntico que, repito, ha pasado algo que dijimos, que empezamos a pensar algunos, que pasaría el día de la que tomaron posesión. Estos tíos se estrellaran un día.
No, s'estrellaran, no. Bé, no em distrauré, espera't. Jo ja dono a l'etcètera, perquè per mi aquest club, el caos que té absolut. I a més, la sensació que tinc d'improvisació, que no crec que sigui una